Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Els passatgers d'un tren de mitjana distància han hagut d'estar més de dues hores dins d'un comboi aturat per una avaria a la catenària entre Vilaseca i Torredembarra. Els passatgers d'un altre tren els han hagut d'evacuar. S'ha activat un servei alternatiu per carretera i Protecció Civil ha activat el nivell de prealerta Ferrocat. Aquesta incidència ha passat poques hores abans que es recuperi la normalitat a l'R2 sud de Rodalies, una represa prevista per aquest dissabte, 19 dies després de l'incendi a l'estació de Gavà, que ha limitat la capacitat entre el Prat i Castelldefels. Renfe restableix a partir de dissabte les freqüències habituals de cap de setmana al corredor del Garraf. Els horaris es podran consultar al web rodalies.gencant.cat. Més qüestions. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, celebra la resolució del Comitè de Drets Humans de l'ONU que censura Espanya per haver violat els drets polítics de l'expresident Puigdemont. Aragonès veu positiu que des de l'àmbit internacional es faci visible la repressió de l'Estat espanyol.
És una bona notícia, per tant, que des del punt de vista internacional anem acumulant victòries i anem acumulant raons per denunciar les actuacions repressives de l'Estat espanyol, i aquesta bona notícia ha de servir per corregir la mala notícia, que malauradament la repressió continua quan hi ha gent amenaçada de tornar a presó o malauradament encara tenim companys i dirigents a l'exili.
Washington accepta enviar avions de combat F-16 a Ucraïna i entrenar els pilots ucraïnesos que els utilitzaran, segons han filtrat fonts nord-americanes a la cimera del G7 a Hiroshima, una cimera on s'anuncien més sancions contra Rússia i la presència diumenge del president ucraïnès Zelensky. L'Organització Mundial de la Salut recomana a les farmacèutiques que se centrin en les variants predominants que circulen en aquests moments de la Covid per actualitzar les vacunes i que ja s'obliden de la primera variant de Wuhan. En aquest sentit, el portaveu de la Societat Espanyola de Vacunologia, Ferran Moraga Llop, ha defensat en declaracions a Catalunya Ràdio que el nou pla de vacunació a la tardor passi en bona part per administrar la vacuna catalana d'Ipra.
La vacuna d'Ipra presenta un doble benefici addicional. Permet vacunar-se amb una vacuna d'una altra tecnologia, la qual cosa és beneficiós. A més, s'ha demostrat que encara que només té les variants beta i alfa, també és molt efectiva enfront variants d'Òmicron.
La novel·la El jardí dels set crepuscles de Miquel de Palol es reeditarà l'any que ve, coincidint amb el 35è aniversari de la seva publicació el 1989. Actualment l'obra ha estat descatalogada. L'editorial Navona ha fet l'anunci de la futura edició en un comunicat on destaca les crítiques positives que la versió anglesa del llibre ha tingut recentment al diari The New York Times. Esports, el Barça de bàsquet cau eliminat a les semifinals de l'Eurolliga per segona temporada consecutiva contra el Madrid. Els blaugranes han perdut 66-78. El Barça no guanya l'Eurolliga des del 2010. El Madrid jugarà la final aquest diumenge contra l'Olympiacos, que a la primera semifinal ha guanyat el Mónaco 76-60.
Fins aquí les notícies.
Tot és possible un dia de partit.
A veure, si jo començo...
Aviam qui et segueix.
No ho puc evitar.
Ja no sé com fer-ho. M'ha arribat a les mans. Un cop t'hi vencé.
Molt bé. Sabia que com a mínim...
Quanta jugadalla tenim aquí.
Tot és possible quan es celebra una lliga.
El Barça és el nou campió de lliga. Rotllana de jugadors al mig de la gespa. Celebrat.
Tot és possible a la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Dissabte, a partir de les 8, la TDT del Barça Reial Societat a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència sanitària, la millor segons els metges.
Què
us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de... Damm, Assistència Sanitària, RAC, Solideo i CaixaBank.
Life could be a dream, life could be a dream. Do, 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 shaboom.
Life could be a dream, if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello.
No sabeu com de bé s'ho està passant la Sílvia seleccionant aquestes cançons aquesta temporada. Avui hem retrocedit a l'any 54 per sentir els The Corrs, però alerta, no els irlandesos, els The Corrs, amb CH i DS, amb aquesta Shboom, 1954.
Oh, life loving you, life would be a dream, sweetheart.
I a vegades donem les coses per fet i no ho hem de fer. No hem de donar per fet que cada any podrem anar al Festival de Cants i oferir-vos un meravellós reportatge en directe de tot el que està passant allà. Per tant, un agraïment a Catalunya Ràdio per donar-nos aquesta possibilitat una vegada més i enviar el nostre jefe i líder espiritual, Àlex Gorina, des de Radio France, Festival de Cants. Bona nit.
Bona nit, Alfons.
Bonsoir. Bona...
Comment allez-vous?
Ah, très bien.
Ça va? Oh, je suis ému, ému, absolument ému. C'est,
oh,
c'est si bon, c'est si bon. Uau, uau. Ai, Déu meu. Escolta, el Cray Baby, eh? Hem tingut el Cray Baby aquests dies aquí ja, el Cray Baby original, el Johnny Depp. O sigui que la Mona Lisa no ha vingut, la de la sonrisa de Mona Lisa, aquesta no ha vingut, i els Cars sí, estan per tot arreu, eh? Però la cançó sonava a totes aquestes pel·lícules. Pobrets, els Cors del Bronx. Tots morts avui dia, però la cançó continua.
Escolta, ja em deies, tinc apuntades alguna pel·lícula on sortia aquesta cançó.
Te les acabo de dir totes, Cray Baby, la sonrisa de Mona Lisa.
Pensava que seria més, val.
Aquí llega Condemor.
Escolta,
totes.
Doncs mira, si la Sílvia s'ho està passant bé triant cançons, jo m'ho estic passant bé triant pel·lícules. En aquest cas, 1983, que a més és el meu any, l'any que vaig néixer, i que té una mica de relació, sí, així de clar t'ho dic.
I quina depressió m'ha entrat ara, també. Eh?
Oh, doncs a mi també bastant, que ja són 40. No els tinc encara, però...
escolta, no parlem.
Bé, doncs en tenia bastants menys el seu protagonista, que va ser protagonista a Cannes de l'any passat.
Me debes $300, Joel.
¿Estás de guasa?
Hablo muy en serio.
¿Puedo enviártelos?
¿Qué si puedes enviármelos?
Verás, es que esa cantidad no la tengo en casa.
Bueno, ¿cuánto tienes?
Tengo 50.
$50. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
Perquè l'any passat Tom Cruise va ser el gran convidat del Festival de Cannes i el 1983 aconseguia el seu número 1, el primer número 1 a taquilla amb aquesta Risky Business, Fausto, que sempre han dit és molt més que l'American Pie de l'època. És una reflexió
salvatge. És la pel·li que millor reflexiona d'una manera salvatge i molt crítica sobre el capitalisme.
Sí, totalment. I perdoneu-me de que no hagi posat la cançó de sempre, la de Tom Cruise ballant, perquè és que aquest Tangerine Dreams a mi...
És que aquest Tangerine Dream i l'escena al metro amb la Rebecca de Mornay,
aquesta
Rebecca de Mornay, ens va marcar una generació que ja havíem nascut.
Efectivament. Doncs bé, aquesta... Encara 40 anys després podria aconseguir un altre número 1 a taquilla de Tom Cruise amb la nova Missió Impossible, però això va ser l'any passat. Què ha passat en el Cannes 2023, una de les convidades especials, que també l'any 83 va tenir una pel·lícula que crec que també t'agrada bastant?
¿Cuántos años tengo?
Me esperan.
¿Cuántos tengo?
No lo sé.
Estas manchas son delicadas, así.
Eso parece, sí.
Ayer no las tenía. Ayer tenía 30 años.
Es increíble.
Soy un hombre joven. Lo comprende. Soy un hombre joven.
Una altra pel·lícula hipnòtica i fascinant, de banda sonora també inquietant, L'Ànsia, protagonitzada per Catherine Deneuve, que és la imatge promocional del Festival 2023.
I David Bowie, Susan Sarandon, que la vam tenir perquè fa unes setmanes.
Efectivament, i primera pel·lícula de Tony Scott.
Del bo dels Scott.
Efectivament. Mm.
Tony.
Molt important, digues.
La foto de Catherine Deneuve presideix tots els espais del festival, una foto de l'any 68 de la Chamade. Després en parlarà la Sílvia de la Catherine Deneuve. Però us he de dir que la cerimònia inaugural, i ràpidament us diré, l'aparició de Catherine Deneuve presentada per la seva filla Chiara Mastroianni va ser immensa, perquè primer de tot té dificultats per caminar i fins i tot per expressar-se, però va llegir un poema en suport a Ucraïna, preciós, perfectament dit, de memòria. Ara, això sí, va vestida i camina directament com si fos Mae West a Myra Breckenridge, ja, directament.
Doncs mira...
Amb perdó, eh?
Sí, no, sí. No, té una miqueta de, ostres, quin greu, i una altra, ostres, que bé, no?
Sí,
perquè som fans de Myra Breckenridge, sí.
Doncs... Parlaves d'abans de Susan Sarandon, que estava amb Catherine Deneuve i l'Ànsia. Efectivament, ens va visitar, no fa tant, al BSN Film Fest, una mica abans de Sitges, que és quan vam poder parlar amb ella i li vam preguntar per les pel·lícules fantàstiques de la seva carrera, com aquesta The Hunger, en el seu moment, que, com dius, una estrella americana, ella, una estrella europea, Deneuve, una estrella del pop, David Bowie, i un director debutant en aquell moment.
Bé, debutant, li havia donat més que una ajudeta al seu germà.
Efectivament, no?, però... És que, com ens va explicar Susan Sarandon, no va ser tot flors i violes.
The Hunger was Tony Scott's first film.
Això va ser la primera pel·lícula de Tony Scott. I ell intentava saber com treballar de manera trencadora, de manera diferent amb els actors. I crec que tots nosaltres vam treballar molt durament i ens vam divertir moltíssim. Per mi, aquella pel·lícula tractava sobre el comerç de viure per sempre més, però de sentir una addicció. Al bell mig de la pel·lícula es va produir un escàndol i part dels diners van ser trets del finançament de la pel·lícula, i això va ser dificilíssim pel Tony. I van intentar tallar algunes coses. I la Catherine i jo mateixa ens estimàvem moltíssim el Tony i ens vam fer una pinya molt forta per lluitar per aquelles coses que estaven sent retallades. Al final varen canviar el final tantes vegades que ja no estàvem segures de què significava el final de la pel·lícula aquella. I aquest és el problema quan estàs fent una cosa fantàstica. Has de decidir quines són les regles i mantenir-les.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs ja ho heu sentit, primer programa especial des del Festival de Cannes, i aquí estarem, Catalunya Ràdio i Ràdio France, fins les dues de la matinada. I pensareu, hi haurà audiovisual si l'Àlex està a Cannes? Doncs sí, no? Sí que ja tindrem audiovisual.
Especial Cannes, Palmes d'Or, tant aquesta setmana com la setmana que ve, i per tant, bandes sonores mítiques, des de Unión Pacífico a Tercer Home, Orfeo Negro, La Dolce Vita, el que vulgueu.
Això serà de 2 a 3 de la matinada. Abans, tota l'actualitat que tenim del festival. Convidats, primeres reaccions, primeres pel·lícules. Marxarem als Estats Units, també tractarem l'actualitat d'aquí, perquè el Fausto i jo també estem veient coses interessantíssimes aquí, efectivament.
Molt.
Amb la Sílvia Andrés, el Fausto Fernández, Oriol Fidalgo, Francesc Garriga, Dani Jiménez, Àlex Gorina, Alfons Gorina... I des de Control Central, la Júlia Aparicio, que avui ens facilita les connexions. I tots els altres, clar, Marta Armengou, Desi De Fez, Elisabet Espuny, Guillem Marí, Violeta Covachis, Alba Laguna, Carla Romero, Alice Tapiol i Núria Vidal, que, per cert, la Gemma Barberán diu «Visca la Núria Vidal!» Doncs clar que sí, i visca el cinema, i visca la finestra, i visca tots vosaltres. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Comencem!
Me veía a mí, a una estatua mía cubierta de sangre. Y los criados aseguraron haber visto hombres de fuego en el cielo, cosas extrañas en la ciudad. Pájaros raros o solitarios sobre el foro. Incluso dijeron que uno había entrado en el Senado con una corona de laurel que dejó a los pies de la estatua de Pompeyo.
Pompeyo. César, tengo miedo.
No me irás a decir tú que no vaya. He de asustarme yo también. Ha de decirse que César renunció al mundo porque se asustó de una tormenta. Que se esfumó su divinidad ante las supersticiones de algunos mortales.
Benvolguts finestrers, diu la Paula Marquès, Fausto i Àlex. La pel·lícula de la meva vida és la Cleopatra de l'Alice Taylor. Molt pertinent, ara que ens hem menjat aquest bodri de Netflix que van estrenant docu-sèrie la setmana passada. Perquè va ser la primera que vam veure de Casats amb l'Isidre, que era el meu marit, que el celsia. L'entrada era molt cara i em va fer el regal perquè tothom volia veure aquesta història. Vam anar a un cine que es deia Cursal, si me'l recordo, a la Rambla de Barcelona, tot decorat com si fos un temple egipci. Jo no havia vist mai pantalla tan gran i tanta llum, i la música sonava que semblava que estiguessis dins de la pantalla. Era preciosa, de luxe, i la Taylor, m'he oblidat de dir que era l'estrella, que no em perdia cap pel·lícula d'ella, i per mi la millor que va interpretar, una que es diu Quien tema Virginia Woolf. Tota la primera part era en ella i un actor que no recordo, que era el César, i la segona part era amb Richard Burton, i es notava lo apassionats que anaven de debò. Les seves escenes bullien, si se'm permet dir-ho. Un dia vas dir que el Terence Moix deia que Cleopatra era la vuitena meravella del món i que les set meravelles eren més, que s'havien oblidat de dues, Cleopatra i el romànic català, les esglésies del Pirineu. I jo estic d'acord. Ho va dir o no és veritat? Però si m'agrada tant és perquè aquell dia va ser inoblidable gràcies al meu marit, que no tenia masses diners, però em va dur a l'octava o novena meravella del món. Tornareu l'any que ve? Jo demano que sí, perquè els divendres, encara que sigui tard, sense vosaltres no són el mateix. Tornarem l'any que ve? És la gran pregunta a aquestes alçades, Fausto.
Tornarem, com el Rex Harrison, que era el Juli César,
sí, el Juli,
de la Cleopatra, i que ella va veure, doncs, una Cleopatra que no era la Cleopatra sencera, perquè després es va reconstruir, li van retallar molt al Joseph Leo Mankiewicz, encara que la pel·lícula l'havia començat el Ruben Mamoulian, una d'aquestes pel·lícules que el rodatge sí que és una odissea, i m'ha arribat al cor per això del regal de noces o de passar el dia de noces anant a veure una gran superproducció, perquè els meus pares, després de casar-se, van anar a veure La conquista de l'Oeste, també.
Hola! Carai, carai.
O sigui que això m'ha arribat al cor.
No, la veritat és que envien unes cartes meravelloses i els hi devem un programa collonut com aquest.
La finestra indiscreta al Festival de Cannes.
Marxem a Cannes, on ens esperen Indiana Jones i Martin Scorsese.
Indy! Marxaca-los, Indiana Jones!
No està gens malament.
Corramos!
Però és que aquí tindrem a Dominic Toretto, a Carla Subirana i Núria Prims, a Quentin Dupieux i a Wim Wenders. Que n'aprenguin!
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
J'ai trouvé cette histoire très divertissante.
Ai, aquesta música sempre em posa la pell de gallina, però és que és l'aniversari del Tubular Bells, no?, del Mike Oldfield.
Del primer Tubular Bells.
Efectivament, ho haureu estat sentint aquesta setmana i, per tant, doncs aprofitarem i posarem una mica de música. No tindrem molt de temps avui per escoltar, ja us ho dic ara, però vaja.
Però sí, per dir que Mike Oldfield continua visquent del conte de Tubular Bells.
Doncs dit queda, això, efectivament.
Bueno,
no?
Pitjor és ja Michel Jarre, també, eh?
Tot és possible. I mira, voldria reivindicar la pel·lícula Se acabó el negocio, de Marco Ferreri i guió del Rafael Azcona. Mm-hmm. En Girardot té una enfermedad amb tot el cos ple de pèl i és exhibida per fires i espectacles per al triple de Hugo Tonazzi, que es casa amb ella per interès i fer negoci. Tot una crítica despietada sobre la condició humana. Gran final que no deixa indiferent a ningú fent negoci amb ella fins la seva mort i embalsamada. Obra mestra absoluta, diu el Xavier.
Absoluta, i una pel·lícula que avui seria absolutament impossible de rodar, impossible d'exhibir.
I només ens queda parlar d'ella, aleshores, sí, sí. I recordar-la.
I gaudir-la perquè crec que està a Netflix.
Mira, em serveix per fer un comentari ràpid ja, i és que la pel·lícula que ha inaugurat el Certain Regard, i així ens la traiem de sobre, és El regne animal, una pel·lícula francesa de Thomas Caillé, a un moment en què la humanitat es troba que els humans estan transformant en animals, molts d'ells,
aquí
un pare
passat,
i un fill...
Que aquí ja ha passat.
Ha passat?
Sí, sí,
això?
Sí, ha passat,
exactament.
Com a l'illa,
sí, sí,
del,
sí, sí,
doctor Moreau, alguna cosa així.
Sí, sí, més o menys. El que passa és que la pel·lícula no val res, perquè a més és molt barata i els efectes són molt, molt deficients i és una pel·lícula absolutament universitària, eh? O sigui, amb
anirà
tot el respecte.
Anirà Sitges.
Seguríssim.
Li donaran un premi.
És possible.
Sí, perquè donen molts premis allà, efectivament. Mm. Bé, comences amb Cannes directament? Doncs va, entrem, sí, ja en matèria.
Doncs fa molta gràcia que posem aquesta música, que és la música que sona abans de totes les projeccions, que és precisament una obra que es diu El Carnaval dels Animals, de Saint Saëns. És el tema de l'aquari. Fa molts anys que és la música de Canes i, mira, lliga a la perfecció amb les animalades de Se acabó el negoci del regne animal, que la pena és que no és el planeta de los simios, en fi, directament, perquè és el que més m'hagués agradat. Què hi farem? Sí, estem aquí, tu. Això bolla, eh? Vull dir, ha tornat al cans de sempre, amb tots els inconvenients i totes les virtuts, l'entusiasme absolut, la tonteria també, per descomptat.
I així de Soler i tot això.
I així de Soler per tot arreu, i molt mal organitzat. Sembla Sitges, és a dir, sessions amb 3/4 d'hora de retard, i tothom amb la seva acreditació i per categories, i després resulta que entren primer els de l'última categoria, cosa que, bueno, és una petita revolució, també, no? De manera que, en fi, chapeau al festival, intentaré explicar-vos el màxim de coses al llarg d'aquesta primera part del programa, sobretot, però penseu que només portem 2 dies, eh? O sigui que el més i el més gran està encara per arribar, fins i tot la criatura de l'Helena Martín, que és una altra criatura digna del senyor...
Sitges,
del Mr. Moreau, en definitiva, no? Així que anem a Canes, doncs comencem francesos.
On hi va?
I have the knowledge here.
Je ne crois pas que l'on acceptera.
He doesn't think that Lang will accept.
This is my money.
En 33, Goebbels a proposé à Lang de diriger le cinéma allemand et le soir même, Lang avait passé la frontière.
In 1933, Goebbels offered
But this is not 33. This is 63.
Doncs va, comencem francesos, com tu dius.
Començo francesos perquè, evidentment, França domina absolutament el festival i és descarat. Totes les pel·lícules que han inaugurat totes les seccions són franceses, defensa del cinema nacional descarada. I, a més, fins i tot les retrospectives, o sigui, la part de clàssics, han començat amb 2 pel·lícules clàssiques dels anys 60, L'amour fou de Jacques Rivet, en còpia reconstruïda, i Le mépris de Jean-Luc Godard, homenatge al cineasta que a mort li devien, evidentment, la pel·lícula amb Brigitte Bardot, Michel Piccoli i Oh Fausto, Oh Alfons,
oi,
Fritz Lang.
Fritz Lang, dirigint
una
pel·lícula dintre de la pel·lícula.
Una pel·lícula dintre de la pel·lícula, una odissea rodada en part a Capri, a la que era la villa de Curcio Malaparte.
La que... piel.
Exactament, que va ser cartell del festival ara fa uns anys. Només diré breument que la Mugfu ha perdut una mica, però Le Mépris és immensa. Quin cinemascop, quins colors, quina meravella la Brigitte Bardot, el Jack Palance, per favor. O sigui, quins plans seqüència, quins moviments de càmera. O sigui, és una pel·lícula que és cada dia millor. I volíem portar la Brigitte Bardot, que està aquí al costat, i no ha vingut al final a fer l'escala.
Ni a la pel·li dels animals ha anat a veure-la.
No, res. Aquí ha vingut tothom, la Brie Larson, el Michael Douglas, la Catherine Zeta-Jones, la filla Uma Thurman, Mai Wen, Johnny Depp, Pierre Richard, el Pascal Gregory, Manuel Béart, irreconeixible, John C. Reilly, que és president d'un jurat, també, el del Certain Regard, Ethan Hawke, Wim Wenders, Paul Kircher, Coreda, Gaspar Noé, que no es perd ni una, Sean Penn, Harrison Ford, que ha baixat en helicòpter, com si fos Jesucrist.
A la Dolce Vita.
A la Dolce Vita, efectivament.
O Robert Downey Jr. a Air America.
Però tal qual, eh? O sigui, us juro que això és increïble. Bueno, la gent no es pot negar que, de tota manera, el que és evident és l'amor al cinema que tenim aquí i la passió per veure totes aquestes novetats i veure què farà el jurat presidit per Ruben Östlund, que és el guanyador de l'any passat, el director de El Triangle de la Tristesa. Alfons,
sí.
Què et sembla? Comencem amb els talls dels convidats. Com ho veus, això?
Efectivament, i crec que el de Ruben Östlund t'agradarà perquè, segons ell, intentaran evitar allò que no t'agrada que facin els jurats. Per tant, ho aconseguiran?
Vull animar els meus companys de jurat a pactar per no arribar a un consens. Hem de seguir aquella primera reacció irracional després de veure cada pel·lícula. Si oblidem aquestes sensacions, estem oblidant el que en pensem realment. Per això, vull que tots sàpiguen que no han de tenir por de dir el que pensin, encara que els sembli que és una tonteria. És molt avorrit ser en un jurat que vota per consens. A més, que tots venim de realitats molt diferents i crec que aquesta és la raó de ser per la qual estem aquí.
La pregunta és si les seves palmes d'or van ser de consens sí. o seguint una irracionalitat. Com,
si Thierry Frémaux, si Thierry Frémaux, doncs està també per dir que es consensi o no es consensi.
Dues coses. Les dues stars del festival són Ruben Östlund, ja identifico la figura típica d'avui dia de del director estrella. És un perill, eh? És quan els directors es pensen que són els éssers superiors, és perillós. I el president del festival, el Thierry Frémaux, que presenta totes les sessions
totes.
I s'enrotlla com una persiana... I a més el que s'enrotlla com una persiana demana aplaudiments i fa i diu a la gent, quan estan aplaudint a John C. Reilly, diu no, mireu-me a mi, aplaudiu-me a mi, que si ha vingut és gràcies a mi. O sigui, és una cosa
pesada. I Àngel Sala està prenent nota, no, d'això, allà.
Sí, sí. Però, en fi, bueno, estrella de la inauguració, Michael Douglas.
So bring you to town, Conrad. Everything all right? This is for you. Consumer Recreation Services. Call that number. Why? To make your life fun. What are you selling?
It's a game.
A game.
Ai, aquell tras el corazón verde. Quin bon rotllo, tu. Michael Douglas, premi honorífic, no? Palma d'Or honorífica.
És un invent de fa poc, fa 2-3 anys que donen la Palma d'Or honorífica, i bé, està ben donada o no ho sé, jo no sé si Michael Douglas és el que tenien més a mà o que tenien notícies de que potser està malalt, que està fatal, pobre home, està més cascat que el seu pare. Està molt cascat,
però sempre està cascat.
Però quasi es va fer el que el Jack Palance aquella vegada en els Oscars. Tirar-se a terra i fer flexions, o sigui, perquè porta una dinamita al cul que no vegis, no?
Es diu que Catherine Zeta-Jones, aquesta dinamita.
Sí. No, realment no xerra pels descosits, és extrovertidíssim, molt simpàtic i molt sincer. Mm-hmm. I, clar, naturalment, que li donessin el premi a Alfons i Faustó, doncs li va encantar, perquè a més va dir, mira, és el premi més petit i més bonic que donen al món.
This means so much to me.
Això significa molt per mi, perquè hi ha centenars de festivals, de cinema a tot el món, però només hi ha un Cannes. I de sobte, amb 60, 76 anys, sóc encara més veterà que el festival.
I'm even older than the festival.
Doncs bé, avui sí, tothom aquí sumant anys, escolta. Bé, doncs sí, simpatiquíssim, i ha deixat unes quantes perles, en les seves declaracions. Per començar, doncs, home, un record sobre el seu pare, efectivament, que bueno, està molt bé que digui que ha estat una ombra important a la seva carrera. Up until
then you always felt... Podia sentir sovint com se'n comparava amb el meu pare. Per tant, rebre el reconeixement i les lloances dels meus companys de professió, que són els únics que poden votar els nominats, em va permetre a sortir de l'ombra del meu pare i em va proporcionar la capacitat de gaudir d'aquesta feina i de tenir molta més confiança.
I també, clar, un actor que va tenir una època, allò, Atracción Fatal, Instinto Básico, Acoso, vull dir, semblava que les pel·lis de sexe...
Un dia de fúria.
El perseguien,
Un dia de fúria, que és una de les que més m'agraden d'aquella època.
Doncs, escolta, ell, clar, ha dit, si les hagués rodat ara, la cosa seria molt diferent. Now
you can't do ara no es pot fer res, a menys que tinguis un coach d'intimitat. Però aleshores el secret era assajar, com quan feies una escena de lluita. Per la noia era important dir-li... Ara et posaré la mà aquí, d'acord? Aleshores, ens farem uns petonets i després... Començàvem a poc, i quan cridaven acció, aleshores... I si ho feies bé, semblava que tot era impulsiu, però en realitat estava molt ben coreografiat.
Que catxondo. I escolta, encara m'agrada més el següent tall, perquè li parla una mica del seu procés com a actor, i quedeu-vos amb un petit detall del que diu d'on prenia les idees, per entendre'ns.
Algú em va dir un dia, la càmera sempre sap quan menteixes, i aleshores pensava que m'havia de convertir en un actor de mètode per mirar d'estar més lligat a la realitat. No va ser fins que vaig llegir el guió d'Atracció Fatal que vaig dir... A veure, el personatge viu a Nova York. Jo visc a Nova York, és un advocat. Puc ser un advocat, és adúlter... Possiblement, tot va sobre mentir. Interpretar és mentir.
It's about lying. Acting is lying.
Like father, like...
O sigui, que mentider i cuernudo, a més a més.
He d'afegir una cosa que també va dir, que és molt, molt xula, que parlant de Superam, que hi va tenir moltes diferències, també s'ha de reconèixer durant un temps, va dir, durant molts anys de la meva vida vaig sentir la foca que aplaudia a Kirk Douglas en el submarí del Capità Nemo. Diu, fins que va arribar un dia que vaig entendre que era Moby Dick, que m'estava aplaudint a mi quan em van donar l'Oscar de Wall Street.
Mira, Moby Dick és la pel·lícula que rodava El Mètode Kaminsky, amb Barry Levinson.
Ostres, quines coses, poc tinc una memòria.
I guanyava un Oscar, El Mètode Kaminsky.
És veritat. Boníssim. Bé, anem a la inauguració, ja.
Sí, la pel·lícula d'inauguració és Jean Dubarry, de Mai Wen, la directora de Police i Mi Amor. He de dir que va tenir una actitud absolutament despreciable, menyspreuable.
No és la que va escopir algú durant un rodatge i sí. Està acusada de coses d'aquestes, no?
Doncs tota l'estona que el Michael Douglas estava en l'escenari recollint la Palma d'Or, les càmeres van cometre l'error d'enfocar-la dues vegades menjant xicle amb la boca oberta i enfotent-se'n de Michael Douglas, i realment va resultar ser molt desagradable.
Com l'Andrea Levy a les sessions del Congrés, Molt bé, molt bé.
Doncs exactament. Total, que ha fet una pel·lícula digna de que mengem xiclet mentre la veiem, Madame Dubarry, interpretada per Mai Wen i dirigida per Mai Wen, on el Johnny Depp és Lluís XV, i està passat de voltes, com sempre, però molt divertit, està fet un bacó i més maquillat que Eduardo Manos Tijeras, directament, i surt Pierre Richard, adorable ballet, i bé, una colla de gent. És una pel·lícula, i la resumiré ràpidament, sobre la banda, els anys últims de Lluís XV, que va portar l'extravagància al Palau, però no tanta extravagància com Mai Wen manifesta, perquè vol que sigui la amant Me Too de Lluís XV. I això no cola. Això no cola. No pots tergiversar tant la història. Però, en tot cas, el que sí us puc dir és que la pel·lícula és brillant, és una pel·lícula rodada a Versalles, magnífica, de decorats, de vestuari, però és carregosa, pomposa, fatigosa, absurda, i sobretot té una cosa increïble, i és que tenen la boca plena de república, els francesos, però se'ls hi cau la bava cada vegada que poden treure una corona.
Versalles, clar. Sí, que no és a Guitry, això, no? No és.
I escolta, Johnny Depp com ha estat rebut? Perquè era com la primera gran aparició, diguéssim, després d'unes quantes polèmiques.
Rapidíssimament, Johnny Depp ha estat aplaudidíssim i ell va estar generosíssim. Quan va baixar del cotxe i havia de venir a les escales, hi ha una corriola de gent que potser fa 300 metres aplaudint, i va anar d'una a una de les primeres persones que hi havia firmant autògrafs, que estaven l'organització desesperats, però va firmar moltíssims autògrafs.
Bé, o sigui que... Joan, bé.
Sí.
Bonics detalls. Doncs no, perquè, clar, ell explicava, no?, el que han suposat aquests darrers mesos i aquest retorn, doncs, als festivals després d'unes quantes males experiències.
Quan et demanen que renunciïs a una pel·lícula per una cosa que simplement és una sospita, sí, et sents boicotejat. Si em sento boicotejat ara, no. Perquè no hi penso. Vivim uns temps estranys i curiosos, on a tothom li encantaria ser un mateix, però no poden, perquè han de seguir en fila darrere la persona que els precedeix. Voleu viure aquest tipus de vida? Us desitjo el millor. A mi no m'hi trobareu.
No sé si Thierry Frémaux ha estat generós, diguéssim, oferint-li aquesta possibilitat, o és que tenia moltes ganes de portar-lo i crear una mica de disbauxa, que també li va, però això és el que ha comentat ell sobre la presència de Johnny Depp.
Moi, je ne connais pas l'image de Johnny Depp.
No sé quina imatge té Johnny Depp als Estats Units. Si us dic la veritat, jo només tinc una regla a la vida: la llibertat d'expressió, la llibertat de pensament i la llibertat d'acció dins del marc de la llei. Per tant, si Johnny Depp hagués estat vetat per actuar en una pel·lícula, o la pel·lícula hagués estat prohibida, aleshores ja no estaríem aquí parlant d'això.
On serait pas en train d'en parler.
Doncs bé, això és el que ha donat de si la inauguració. Johnny Depp, Mai Wen... I què més has vist fins ara, a veure?
Mira, mentre estem esperant que arribin Wes Anderson, Marco Bellocchio, Nuri Bilge Ceylan, Todd Haynes, Kitano, Ken Loach, Danny Boretti i Elise Alice Rohrbacher, de moment tenim Wim Wenders, que presentarà a les acaballes del festival l'última pel·lícula d'argument que ha fet. És una pel·lícula que es diu Perfect Days i està rodada al Japó, com si fos Isabel Coixet. I una altra pel·lícula que es diu Anselm, una pel·lícula en 3D sobre un artista que es diu Anselm Kiefer. I per totes dues pel·lícules està encantat d'estar tot el festival veient ell pel·lícules.
I've been countless times in Cannes in my life.
He estat innombrables cops a Cannes a la meva vida. I he deixat de comptar.
Many films were in competition.
Moltes pel·lícules han competit al Festival de Cannes. Paris, Texas va guanyar la Palma d'Or. Cel Protector també, Farewell, So Close, el Premi Especial del Jurat i moltes altres. També he projectat pel·lícules fora de contest, fora de concurs, i
to be there with two films at the same time,
amb dos pel·lícules simultàniament al festival, és força desbordant.
I must say I'm a little scared because
em preocupa una miqueta, eh?
Perquè I know how much work it is with one film,
sí, with two, la feinada que representa ser-hi amb una pel·lícula, amb dos no serà fàcil.
But I've been working on the two of them over the last
years. I he estat treballant a les dues pel·lícules els últims 4 anys i per casualitat les he acabat a l'hora i estic molt orgullós d'haver-les seleccionat pel festival.
I una d'elles sí que l'has vist ja, no?
És Anselm, efectivament, és aquest documental en 3D que no competeix i que és molt més interessant que les pel·lícules d'argument que fa últimament, no? Com, per exemple, La sal de la tierra sobre les fotografies de Sebastià Salgado o Pina mateixa, no? Bé, a part de tot, és molt bella d'imatges, però és molt filosòfica. Hi ha una veu en off tipus de Cielo sobre Berlín parlant de Kierkegaard i dels filòsofs alemanys, que has de fer un curset, abans de abans d'entrar a la pel·lícula, però és un treball admirable en molts sentits i tècnicament hem de dir que el film realment és brutal. Si el 3D fos això de veritat, per mi ja podria continuar.
I realized the potential of
3D. No, del potencial que té el 3D.
It is the most poetic medium.
És el mitjà més poètic de la història cinematogràfica.
It's the most involving.
És el que més t'implica.
It is the one sort of film where you use much more of your brain.
La pel·lícula en la que fas servir més el cervell que cap altre sentit, cap altra percepció.
And that's scientifically proven.
I això està demostrat científicament. Utilitzes altres parts del cervell quan veus una pel·lícula en 3D.
One could safely say,
podríem afirmar plenament convençuts que veus més i amb més intensitat.
The great scandal is that this
escàndal és que aquest mitjà purament poètic va ser vandalitzat per la indústria cinematogràfica, abusat i maltractat per només un tipus de pel·lícula.
I haven't given up on it. I've made
no hi he renunciat encara. He fet moltes pel·lícules després de Pina en 3D.
And one of the two films in Cannes,
una de les dues pel·lícules que presento a Cannes,
film called Anselm,
que es diu Anselm, també està fet en 3D.
And technically much, much more advanced than Pina.
Tècnicament és molt més avançada que Pina.
Legend says that a crystal skull was stolen from a mythical lost city in the Amazon, supposedly built out of solid gold, guarded by the living dead.
I ara, encara que sembli mentida, estem celebrant un aniversari, o més aviat un déjà vu, perquè l'última vegada que Indiana Jones va passar pel Festival de Cannes fa 15 anys, amb aquella calavera de cristall que l'Àlex va poder gaudir en primícia en aquell moment.
És que he volgut comprovar-ho, eh? Realment, ahir va fer 15 anys del dia que es va passar el Lumière, la sala Lumière, a la primera vegada que es va veure en tot el món la pel·lícula que encara va dirigir Spielberg, no? I recordo perfectament l'impacte que em va fer, de dolenta que em va semblar. O sigui, era com una pel·lícula mexicana d'acció del René Cardona Jr. directament. Però, en fi, va ser un moment apoteòsic perquè es veia i es sonava de meravella. I realment he volgut comprovar-ho perquè és això. O sigui, es fixen tant en aquests detalls que han dit 15 anys després, al mateix dia, a la mateixa hora, a la mateixa sala, presentarem la cinquena, la sisena.
La cinquena, sí, la cinquena.
La cinquena, sí. Perdó, em perdo.
Efectivament, cinquena part d'Indiana Jones, que ara sona així.
Indy, machácalos, Indiana Jones!
A lo largo de mi vida he visto de todo. Me han hecho vudú. Me han disparado 9 veces. Una de ellas tu padre. Pero llevo buscando esto toda mi vida.
Si t'arriben a dir el 2008 que 15 anys després estaries al Festival de Cannes veient un nou Indiana Jones amb Harrison Ford, no t'ho haguessis cregut, em sembla.
No, el que em sap greu és que hagi vingut jo a disfrutar d'aquesta primícia en lloc de tu, que la disfrutaries molt més que jo, seguríssim. Però, en fi, igual va, i James Mangold em sorprèn moltíssim.
Jo crec que sí, jo crec que estarà millor, però en qualsevol cas, mira, tot i que estiguis a França i nosaltres aquí a Catalunya, ara farem un doble mortal i marxem a Estats Units perquè les dues principals apostes del Festival de Cannes arriben d'allà. Una és aquesta Indiana Jones i l'altra, sento escombrar cap a casa, però crec que és veritat que la nova pel·lícula de Martin Scorsese també és el gran plat fort del Festival de Cannes. Per tant, Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bonsoir, bona nit, com esteu?
Bonsoir, mon ami. Com estàs?
Bé, escoltant-vos aquí apassionats amb aquest festival.
Sembla que poguéssim anar a fer un cafè, però ja, d'aquí 3 minuts directament. Al costat, company.
Tan a prop i tan lluny a la vegada.
Això.
Miracles de la tecnologia. Doncs escolta, Francesc, tot i que estiguin a punt de presentar-se a França, vull saber què respira als Estats Units respecte a aquestes dues pel·lícules, si és que pots dir-nos gran cosa, perquè sobretot la de Scorsese ha estat amagadíssima fins ara.
Sí, totes dues, eh? És a dir, la de Scorsese més amagada, potser, perquè la d'Indiana Jones sí que arrossega molt de hype, molta expectativa, molta gent esperant-la des de fa molt temps. Penseu que el gran, més enllà de que la gent especialista i vosaltres sabíeu que aquesta pel·lícula s'estava fent, pel gran públic el descobriment es fa al febrer quan es projecta el tràiler al descans de la Super Bowl. Allà va ser quan la gent va dir, hòstia, una altra pel·lícula d'Indiana Jones amb Harrison Ford. Per tant, diguem-ne que des del febrer fins ara la cosa ha anat creixent. Hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de por, per exemple, he llegit per la durada de la pel·lícula, 2 hores 34,
sí,
que és la pel·li més llarga d'Indiana Jones fins ara, 6 minuts més que l'última croada, 20 minuts més que la recerca de l'arca perduda, i alguns crítics diuen, a veure si una de les coses que tenien aquestes pel·lícules, que era el ritme, amb aquesta durada, parlen d'aquesta moda de fer pel·lícules llargues que hi ha últimament a Hollywood. Diuen, Indiana Jones ha acabat caient en aquesta moda. Però es parla molt bé de Harrison Ford, diuen que se'l veu estupendíssim, tot i tenir 80 anys.
I després, molta manipulació, Molta manipulació.
Segurament, però vaja, l'exercici físic que ha hagut de fer la pel·lícula tampoc és fàcil, pel que diuen. És a dir, que es manté bastant bé Harrison Ford. I després es destaca molt aquesta nostàlgia que aboca la pel·lícula, de cares familiars, però també cares noves, i últimament he vist molt destacades les paraules de Spielberg, que és el gran nom, si parlem d'Indiana Jones, juntament amb Harrison Ford, no?, que ja l'ha vista, ell sí, evidentment, ha tingut el privilegi de poder-la veure, i ha dit que és molt bona, que li ha agradat molt, i fins i tot que deia, em pensava que només jo podia fer aquesta pel·lícula, però diguem-ne que ha volgut deixar bones paraules per esvair els dubtes que la pel·lícula perdés el segell. Per tant, aquesta sí que està generant molta expectativa i amb ganes que els que la pugueu veure ens expliqueu doncs una mica com pinta.
I, mira, per pel·lícules llargues, la de l'Scorsese crec que està programada 3 hores i mitja, per tant, nivell The Irishman, superant-se a si mateix. Què saps d'aquesta pel·lícula? A veure, què han dit fins ara?
Bé, l'estan col·locant com a pel·lícula Oscars, és a dir, pel·lícula que reuneix molts condicionants d'entrada pel director, no? És un director basat a ser nominat. Els actors, no? DiCaprio, De Niro, són actors de prestigi reconegut. I després es destaca molt això que Apple, que és qui produeix la pel·lícula, hagi optat per fer-ho tradicional, això. És a dir, estrenar-la a les sales de cinema, tot i que generalment Apple el que volia fer precisament era promocionar les seves pròpies plataformes. Deia un article, diu, sembla que Apple ha descobert que les sales de cine poden ser útils i tot. Per tant, això serà interessant de veure. Hi ha qui explica que tant Netflix com Apple estan tirant ara per sales de cine perquè els ajuda a generar ressò, els ajuda a generar que es parli de les pel·lícules i després ja les estrenen a les seves xarxes pròpies quan la pel·lícula ja ha fet una mica de recorregut. És a dir, que els serveix com d'embranzida inicial, però no hi ha gaire més història explicada de la pel·lícula. Com deies tu, hi ha moltes incògnites. Pensem que s'estrena l'octubre, per tant, encara queda molt.
Sí.
I, per tant, suposo que anirem sabent coses a mesura que s'acosti la data.
Jo us afegiré només que el tema aquest de plataformes i pantalles, el Festival de Canes ha estat presentíssim, perquè com a festival sempre ha manifestat i no es va deixar vèncer per el tema de fer competir pel·lícules de plataformes que no s'estrenessin als cinemes, ara canten victòria, perquè realment les plataformes fan el que tu has dit, i és que als cinemes els serveix de campanya publicitària i s'estalvien molts calerons, i sempre hi ha una superior repercussió, vulguis que no, si abans hi ha un passi a cinemes, i per tant això obre una correcció una altra vegada sobre el que estava passant en la relació d'aquests dos mitjans d'exhibició.
I no només això, fixeu-vos que hi ha alguns executius d'aquestes plataformes que el que plantegen ja és grans estrenes de temporades de sèries, també fer un passi en públic, això ja s'ha fet alguna vegada, no? Però ja establir-ho com una... Exacte, doncs això, no? Més enllà de promoció, també de recaptació, per una altra banda, doncs desestreno la quarta temporada de, jo què sé, de Last of Us, doncs faig els primers capítols en cinemes.
Sí, sí, clar, això... Si al seu dia haguessin posat, jo què sé, els dos primers del Senyor dels Anells o alguna cosa d'aquest estil, haguessin funcionat, i fins i tot en algunes plataformes franceses com Disney o HBO Max estan retirant contingut perquè diuen que els hi és molt car, o sigui que realment ja arriba un punt que sembla que hagi explotat una bombolla, fins i tot.
Si et deixeu afegir un detall del que comentàveu sobre les possibilitats de la pel·lícula d'Scorsese cara als Òscar, aquí se n'en parla moltíssim, que a més per temàtica convindria molt, perquè és un fet històric, una matança ètnica als Estats Units, a la tribu dels Osage, uns indis que a Oklahoma eren els propietaris del petroli d'Oklahoma i que se'ls van carregar tots precisament per robar-los el petroli. Llavors, en aquests moments seria l'oportunitat de fer, com diria jo, un reconeixement històric que la indústria del cinema americà li convindria molt, i sobretot amb la firma d'Scorsese.
Els natius americans, i a més que va coincidir amb la creació de l'FBI de Hoover, és a dir, tot una bomba, Francesc, ja veuràs, no te la perdis. I doncs mira, tenim calentet el primer tràiler d'aquesta pel·lícula. Ara us el posem. Francesc, moltíssimes gràcies.
Home, vosaltres...
Una abraçada
forta.
I ens veiem a la propera i comentem aquestes pel·lícules.
A gaudir.
The Osage took their name from Missouri and Osage Rivers. Niu Kanska. Children of the Middle Waters. Move, said the great white father. There are many, so many hungry wolves. Can you find the wolves in this picture?
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs més déjà vist del Festival de Cannes, com aquest que acabem de viure ara. Per exemple, jo l'any passat, veient la nova pel·lícula de Kore-eda, Fausto, i Àlex aquest any, veient la nova pel·lícula de Kore-eda.
Amb música de Ryuichi Sakamoto, aquesta que esteu sentint, bellíssima, la última banda sonora de Ryuichi Sakamoto. És una pel·lícula de nens, com acostuma a fer Kore-eda, es diu Monster Kaibutsu. És un puzzle d'històries al voltant del tema dels maltractaments a infants a les escoles japoneses. És un homenatge a Dodeskaden d'Akira Kurosawa, filmat com si fos Rashomon d'Akira Kurosawa, amb tres punts de vista diferents sobre la mateixa història. És una pel·lícula complexa, però que acaba penetrant absolutament en l'espectador. És la millor que he vist nova en el festival. I un homenatge explícit. Visualment és com la primera pel·lícula amb actors reals de Hayao Miyazaki.
Doncs bé, Koreeda i Sakamoto... Que...
Quina gran definició ha fet l'Àlex i vosaltres aquí callats com...
com... No, home, escoltant la música, clar. Vull dir, estàvem... O sigui,
que algú digui que és com la primera pel·lícula en imatge real de Miyazaki, això és ja per aixecar-se de la taula i anar corrent a demanar entrada per quan s'estreni.
Sí, sí, indubtablement. I ho farem, i ho farem. El José Font, Faustov, Àlex, ens diu: Hola a todos, escribo para felicitaros por el programa, me encanta. También para deciros que mi sección favorita es Aquellas Strange Things de Silvia Andrés. Soy super fan tuyo. Comentar que esta semana lo dedicó a Michael Douglas, la semana pasada, que según mi humilde opinión, no le llega la suela del zapato como actor a su padre Kirk Douglas, y también opino que Tom Hanks es un peix bullit y tiene pocas películas que se salvan. Doncs bé, José...
Salvant el soldado Reyes, sí.
Efectivament, el soldado Hanks, bé, bé. Doncs escolta, José, ara ve el teu moment i molt relacionat amb Cannes, també.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. Dimarts va començar el Festival de Cannes. El cartell de l'edició d'enguany és preciós. Una imatge en blanc i negre d'una de les grans dames del cinema francès, Catherine Deneuve. En la imatge s'agafa els cabells, se'ls estira una mica cap a dalt i somriu. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. La foto és del rodatge L'amor és un estrany joc, una fotografia que domina des de les altures La Croisette, el bulevard més cinematogràfic del món. Dades ràpides, la imatge és de la platja de la Pampelona a Saint-Tropez. La pel·lícula la va dirigir Alain Cavalier després d'adaptar la novel·la de François Sagan. La fotografia és, de fet, una declaració d'intencions del festival. Cinema d'autor, però també cinema popular de qualitat. Un cop ho tenim tot situat, parlem de la Madame d'avui. Mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître, et pourtant ne sais rien, 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 rien. Que sais-tu de mes rêves et de quoi ils sont faits, si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Catherine Fabienne d'Orliac va néixer a París en plena ocupació nazi i era filla d'actors. Va ser justament la seva germana, François d'Orliac, qui la va animar a guanyar diners fent cinema per pagar-se unes vacances. De fet, les primeres passes al món del cinema les fan juntes. El seu primer paper va ser el film Les Collégiens i va adoptar el cognom de la seva mare i es va convertir en Catherine Deneuve. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Si hi ha un paper que la va fer despuntar va ser Els paraigües de Cherbourg, de Jacques Demy. A veure, perquè m'entengueu, un La La Land dels anys 60 que va marcar tota una generació, i és que els amors perduts són un tema universal. Demy havia vist Deneuve a la pel·lícula Homes i dones. Ella tenia 18 anys i desprenia l'aire de puresa que buscava. Contratemps. Deneuve es queda embarassada del seu primer marit. El rodatge es para fins pocs dies després del naixement del fill de Deneuve. A Deneuve se li tenyeix el cabell de castany a ros. Molt fort que sigui rosa tenyida, no trobeu? Les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis. Les marins font de mauvais maris. Mais les marins font... Deneuve és ja una estrella quan torna de nou al musical i amb una pel·lícula molt més alegre com és Les senyoretes de Rochefort, amb la seva germana i amb una adorable Jane Kelly ballant. Una pel·lícula que em posa sempre de bon humor, per això he seleccionat la cançó.
¿Cómo te llamas?
Belle de Jo.
¿Qué más?
Nada más.
¿No te fías de mí? Quiero saber tu nombre.
Belle de Jo.
¿Es que solo vienes de día? ¿Qué haces por las noches?
D'una pel·lícula amb tanta llum com Les senyoretes passem a una altra senyoreta diferent, Belle de Jour. Deneuve broda el seu paper de burgesa clàssica i tradicional amb una doble vida molt més sòrrida. Buñuel, quan li van dir que l'escollida per fer de Severin era Deneuve, que havia fet repulsió amb Polanski, va arrufar el nas. Va demanar conèixer-la. La troba bella, reservada i rara, totalment perfecta pel paper. La pel·lícula també passa a la història per un altre motiu. Deneuve recomana Yves Saint Laurent per ser l'encarregat del vestuari de la pel·lícula. S'havien conegut a Londres quan li van carregar un vestit
per una recepció amb la reina Elisabet II d'Anglaterra. Els vestits de la pel·lícula van convertir Saint Laurent en llegenda. Encara els veiem ara al carrer. Sabates amb civella, el vestit negre amb coll blanc, la gabardina, Buñuel va guanyar el Lleó d'Or de Venècia en un film que barreja alta costura amb el fetichisme sexual. Sintetitzo perquè la carrera de Deneuve necessitaria tres estrenys. Abans del seu gran Indoxina trobem Tristana, Pell d'Asa i La sirena del Mississippi. Per Indoxina va estar nominada a l'Oscar, l'única vegada de la seva carrera. A veure, ara seré entremaliada, ja que tinc l'Àlex a Cannes i no em té gaire controlada. La pel·lícula, des del punt de vista de vestuari i d'escenografia, és preciosa. Ara, l'argument és una mica manipulador i que la nominin per aquesta pel·lícula, què voleu que us digui? No n'hi havia de millors? I ara vaig a Marcello.
Servo regard.
Je prends un taxi?
Avec votre tête?
Oh, dites donc, vous, moi j'étais bien, j'étais heureux, j'allais rejoindre mon mec.
Je suis gentil. J'aime me faire conduire par les dames, mais à condition qu'on se taise.
Ça vous arrive souvent de vous faire accompagner par les dames?
Minimum. Trois fois par jour.
La vida de Deneuve, la dama de gel, va tenir històries d'amor molt passionals. El primer, el director Roger Vadim, després el fotògraf David Bailey, l'únic amb qui es va casar, i finalment el gran Marcello Mastroianni. Van rodar cinc pel·lícules junts, van ser el somni d'una generació, aquella parella que segur els déus de l'Olimp aplaudien, però que només va durar 2 anys. François Truffaut i Johnny Holiday també van ser alguns altres dels seus amants.
Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie.
De fet, la seva passió pels homes li va fer dir unes declaracions molt desafortunades quan va esclatar el cas Weinstein, quan va afirmar que la seducció insistent no era un problema. Tenef, que un no és sempre un no i no hi ha res més. Ella ara ha inaugurat el festival, la va presentar la seva filla, Chiara Mastroianni. Tenef va tenir un ictus fa poc i l'Àlex enxiva des de Cannes que camina amb certa dificultat. Però ja us ho dic ara, que el seu glamour és etern.
We'll really miss you. See you later.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Ladies and gentlemen, we're going to play Alexander's Ragtime Band.
Ha passat volant, així parlant de Cannes i tirant uns tallets, Fausto, i amb els estrenys de la Sílvia, tot fantàstic, fins al final.
Està sonant una cosa que m'agrada molt.
A veure, ara te la deixem escoltar, però un moment, Àlex.
Irving Berlin, tu, 85 anys d'Alexander Ragtime Band i amb Tyrone Power i Alice Faye, podem donar pas als minuts d'informatius i tornar ràpid, que ens esperen els 76 anys de Cannes.
De maig, eleccions municipals. Espais gratuïts de propaganda electoral.
Bé, el tema és que ho volem tot. Sanitat, educació, la independència, viure bé. Per això lluitem. El 28 de maig votem la CUP. Gent que lluiti és el que cal.
Xop sota la pluja, veig que al meu voltant es mulla i torna l'alegria al jardí.
Cada 2 hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Cirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Cirera.
Ha llegado la hora de volver a lo local, responsabilizándonos de la suerte de nuestros vecinos, apostando por el consumo de proximidad. La patria empieza en los barrios y en los pueblos. No permitamos que la inseguridad, la degradación y la falta de servicios nos los arrebaten.
Este 28 de mayo, cuida lo tuyo. Vota a Vox.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Cirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Cirera.
Ha llegado la hora de volver a lo local, responsabilizándonos de la suerte de nuestros vecinos, apostando por el consumo de proximidad. La patria empieza en los barrios y en los pueblos. No permitamos que la inseguridad, la degradación y la falta de servicios nos los arrebaten.
Este 28 de mayo, cuida lo tuyo. Vota a Vox.
Cada dues hores es cometen a Barcelona 18 delictes i una ocupació il·legal. Soc Dani Cirera i no permetré que Collboni i Colau segueixin degradant la nostra ciutat. Amb més policia i sense complexes, farem fora els ocupes i perseguirem els delinqüents. Vine amb mi i recupera Barcelona.
Vota Partit Popular. Vota Dani Cirera.